Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 177. Jonas Vingegaard i el Selecte Club dels 8.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Al llarg de la història, només 8 ciclistes han guanyat Giro, Tour i Vuelta. Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinol, Contador, Nibali, Froome i des d'aquest diumenge passat, Jonas Vingegaard. Segur que hi trobeu a faltar Tadej Pogacar, està clar. Però també Miguel Indurain o, mirant més enrere, noms com Kopi i Bartali. És curiós perquè aquests quatre noms a qui els falta una gran volta per completar el triplet coincideixen en una cosa. A tots els manca la Vuelta. Són ciclistes que van viure o han viscut circumstàncies i, sobretot, èpoques diferents. Bartali no va córrer mai la Vuelta. Kopi només en el seu últim any, competint, i no la va acabar. Indurain, per exemple, va estar molt a prop de guanyar-la el 1991, l'any del Mauri, del Melcior Mauri, que es va imposar per davant del navarrès. De Pogacar, ja ho sabem, en el seu primer any, el 2019, va ser tercer a la Ronda Espanyola i un dia o altre segur que hi tornarà per guanyar-la. Però avui és dia de Vingegaard i de posar en valor el que ha aconseguit. Ha guanyat el Giro amb molta superioritat, sense rivals del seu nivell, i mirant, i això és molt important, mirant en tot moment a mitjà termini, provant-se de cara al Tour. Almenys això és el que ha transmès i és també el que analitzarem de seguida amb el Fletxa. Abans d'entrar en matèria, una de dades. Pogacar té millors registres que Vingegaard, per poquet. Però atenció al danès en les grans voltes. En la seva primera participació, que va ser a la Vuelta del 2020, va acabar a la posició 46. Aleshores era un semidesconegut. Però a partir d'aquí, segon al Tour, primer al Tour, primer al Tour, segon a la Vuelta, segon al Tour, primer a la Vuelta i primer al Giro. Espectacular! En fi, que són dies també de Giro femení amb la controvèrsia inicial de l'expulsió de Lorena Vives, amb Elisa Bálsamo com a nova primera malla rosa i amb la Mireia Benito participant i treballant, com fa sempre. Ja ho deixàvem caure en l'anterior Ràdio Volta que, sense ser oficial, la Mireia hi seria. I és que no sempre es pot dir el que se sap. Ara, per exemple, que es parla del futur de Paula Blasi i del seu possible fitxatge pel Lidl Trek, tampoc podem dir el que sabem, però us asseguro que aquesta és una opció molt, molt vàlida, molt, molt interessant i, sobretot, molt, molt ben valorada. No ha estat l'única oferta i no és que s'hagi de complir, però que arribin a la categoria de ser vàlides, interessants i ben valorades, m'atreviria a dir que la de Lidl Trek és la que més, i de llarg, que potser, bé, potser no, que probablement n'hi ha una altra a la qual, això sí, li falta força econòmica. I que hi ha una tercera opció, de les reals, parlem, que és la que sempre queda, l'opció de continuar a l'UAE. En fi, anirem esquitxant amb informacions a mesura que puguem, perquè, lògicament, aquí tothom juga les seves parts, tothom filtra de manera interessada, tothom juga els tempos que li interessa jugar, i el que no podem fer des de la nostra posició és alimentar rumors ni beneficiar els interessos d'una o altra part, simplement explicar el que considerem, si més no, que podem explicar. Abans, hi posem de seguida amb un resum sonor que centra en l'última setmana del Giro d'Itàlia masculina, l'arrencada també del femení. Sentirem, per tant, la victòria de Paul Meunier en francès, o la de Jonathan Milan, en italià, i la de Sepp Kuss des de dins del cotxe. Què li diuen per la ràdio de l'equip? I del Giro femení? Doncs l'arrencada triomfal, ja ho dèiem, per poc, de Lorena Vives, i com Elisa Bálsamo li agafa el relleu guanyant ja de rosa la segona i la tercera etapa. Esteu a punt! 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
El Sons de la setmana.
Paul Magnier qui lance le sprint. Paul Magnier avec une longueur d'avance, le retour de Jonathan Milan.
Mais oui,
c'est Paul Magnier qui y va. La troisième victoire d'étape pour Paul Magnier jusqu'au bout. Oui, Paul Magnier remporte la 18e étape. Ce matin, il parlait de Rome.
Come on, Seppi. Now you go. Eh? You're alone. Come on. You see him there in front of you, Seppi. Come on. Eh? This is your day today. Come on. You see him now. Eh? You catch him and you drop him. Eh? Come on, Seppi. This is your day. And you are alone. You are alone. Alone in the lead now. Come on, Seppi. Come on. This is your day. You're flying, eh, Sepp. Come on. Final kilometer, Seppi. Now you fight. Eh? For 700 meters, you fight on the steep sections. Come on. Come on. You're writing history, eh, Seppi. You write history. Come on. You're going to make it, eh? Push to the line, you're going to make it. Yes, Seppi, come on, eh? Enjoy this moment. Big ride. And you wrote history, eh? You wrote history. All three Grand Tours in one stage. Great, great job.
Yes!
Magnier, Groenewegen, Milan e Tobias Lund.
Quarta posizione, qui. Non va bene, vediamo.
È partito Groenewegen, è partito Groenewegen con Penoe, grande sprata di Penoe, Milan
andiamo,
che prende l'abbrivio.
Andiamo Johnny.
Va il gabbiano, va Jonathan Milan.
Andiamo.
Quanto sei bella Roma, per il gabbiano, la risolve sull'ultimo frame del giro.
Quanto sei bella Roma, ci sta tutta e questo è un
his name into cycling's history, riding on roads surrounded by monuments. Vingegaard wins the Giro, cementing his Grand Tour legacy in the city at the center of his final three-week frontier. For Vingegaard, it's now Tour, Vuelta, and Giro. For Milan, it's finally success.
Lorena Vivas just starting to open that small gap. Vivas to the line. Can anyone come over the top? They can't. Lorena Vivas, job done for SD Works Pro Time. Lorena Vivas yet again. Absolutely perfection from Lorena Vivas here.
Dentro va la maglia rosa. Che bonito. Spin en paralelo. Gillespie, va a ser ella, sí, victoria de Rosa. Lo ha conseguido el trabajo de Lucinda Brand anteriormente, pero consigue la victoria de Rosa. Se había quitado muchísima presión Bálsamo, pero qué manera de ganar por todo el centro. Y luego encima con las otras tomas engaña, que parece que ha estado más, muy apretado. Vamos, sprint muy limpio por una carretera tan ancha. Una imagen vale más que mil palabras, no, un audio vale más que mil palabras.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
I és que hi comença un bàlsamo. Amb l'última que hem sentit, la italiana ha guanyat oficialment les tres primeres etapes a la primera, però qui va guanyar va ser Lorena Vivas. Expliquem-ho bé, perquè ja amb la malla rosa al seu poder, el jurat de cursa va aplicar el reglament i la va desqualificar pel pes de la seva bicicleta. El mínim permès és de 6.8 quilos i la bici de Vives pesava 6.78. És a dir, filant extremadament prim, decisió extremadament contundent, però reglament en mà, i això ho sap tothom, ben aplicat. Podem discutir si la sanció és exagerada i si ens sembla bé. A més, des de l'equip SD Works es queixaven que sempre hi ha oscil·lacions de pes en funció de les bàscules, però el cert és que Vives, i aplicant el reglament, va ser expulsada del Giro. A tot això, Elisa Bálsamo, segona el primer dia, va heretar la malla rosa, també la primera victòria, i l'ha dignificat guanyant la segona i tercera etapa. A Ràdio Volta ens quedem aquí, ja veurem com continua la prova, com continua aquest Giro en marxa, i ho analitzarem tot la setmana que ve. Mentrestant, el Giro masculí, ja ho sabeu, 5 etapes i victòria final de Jonas Vingegaard, per davant de Félix Gall, segon, i Jay Hindley, tercer, la Chiclamino, per a Magnier, guanyador de 3 etapes, també 3 etapes per a Johnny Narváez. La classificació de la muntanya per Giulio Ciccone, el millor jove Alfonso Eulalio i per equips, victòria final per al Visma Lisabike. Va, ho analitzem tot, entrem al territori fletxa.
A Radio Volta, entrem al territori fletxa.
Ah! Però, Toni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs primera gran volta, no?, que se'ns ha finiquitat ja, almenys masculina, perquè femenina sí van tenir la volta, però bueno, gran volta masculina, el Giro, finiquitat amb... Bueno, jo crec que amb cert debat, no? Hi ha gent que diu que no li ha agradat, que ha estat avorrit, no sé, és molt subjectiu, imagino. Per mi ha estat una gran prova, com sempre, tot i que, a la general, sí que estic al cas de que poder m'ha mancat una mica de batalla, o poder és que estem mal acostumats també, és que no ho sé, però bueno, m'ho he passat bé amb el Giro, no sé tu com ho has viscut.
Sí, mira, a mi m'ha semblat interessant, com dius, no hi ha hagut lluita per la general, però sí que m'ha semblat interessant la lluita de Vingegaard contra si mateix, per posar-se a to amb aquesta mirada, imaginem ja, de cara al Tour de França. I després em crida l'atenció l'aparició d'alguns noms, com Eulàlio, la resolució d'algunes etapes, que això, aquest any potser no tant, però en alguna altra edició del Giro ho havíem parlat molt, que havia destacat, o que havien sigut molt guapes algunes etapes que s'havien resolt des de la fuga. Per tant, estic d'acord, sempre hi ha batalles paral·leles, però clar, la lluita més llaminera, que és la lluita per la general, no n'hem tingut. I aquí és on apareix el primer gran nom d'aquest Giro d'Itàlia. Avui posarem una mica de notes, que és el de Jonas Vingegaard, que està molt superior a tota la resta. No sé fins i tot si és que no tenia rivals de suficient entitat per lluitar per la general.
Evidentment no, perquè cap rival en cap moment ha fet cap mosa de dir, ostres, a veure si el posem en perill. No, és que cap rival ha anat ni tan sols a buscar el lideratge. Tothom anava a buscar això, les altres places, en allà sí que hi ha hagut segon i tercer del podi, quart i cinquè, sí que hi ha hagut una mica de lluita, però una mica només. La veritat és que a nivell atractiu entenc que no ha estat atractiu, però a mi sí que m'ha agradat el que tu dius, el propi Vingegaard afinant, perquè ha anat afinant, inclús nosaltres ho parlàvem durant la setmana a nivell intern, ostres, i et donava dades i em deies, mira, ja va afinant, i ostres, sí, clar, és això, no? Com el Vingegaard ha fet servir el Giro de cara al Tour de França i que es qüestiona molta gent, no?, si estem davant del millor Vingegaard que hem vist mai, que jo crec que sí, jo crec que el Vingegaard, ja us dèiem, no?, a la Volta a Catalunya va estar molt bé, París-Nissa, però és que clar, ja s'ha estat amb el Giro, també, ostres, superbé, o sigui que bueno. I arreu d'això, també, mira, em ve al cap quan me'l vaig trobar a Barcelona, que ho vam parlar al podcast, de casualitat, després de la Volta a Catalunya, com el tio Esteve estava per Barcelona, això, va fer una setmana, o sigui, tu pensa que va agafar aquest pic de forma, el va acabar a la Volta a Catalunya, va fer una setmana de descans, abans de marxar entrenament en altitud, no? O sigui que... en aquest sentit, molt ben planificat tot, li ha sortit perquè ha sortit del Giro molt més fort, jo crec, de com ho va començar, i poder només va haver-hi un dia, que va ser la crono, que no va rendir com s'esperava d'ell, que van rendir per sota. La resta és que no és que no ha tingut cap rival, és que li ha anat tot de cara, a més a més.
Sí, clar, li ha servit per afegir una gran volta al seu palmarès entre el club dels que han guanyat les tres grans i després, sobretot, això que dèiem, la sensació, com explicaves ara, que a principi de temporada es va fer una planificació del que haurien de ser els grans objectius d'aquest any i que li va sortint tot bé. No hi ha caigudes, no hi ha contratemps, té el temps que ell també, això, ho té molt Vingegaard, aquest temps que reserva per la família, per desconnectar, per estar tranquil. Doncs bé, ha encadenat la volta amb aquest període que deies tu, amb un Giro que li ha sortit tot de cara per arribar al Tour de França. Bé, és el dubte que tenim, però tu amb aquests números que anava repassant sempre tens bastant clar que arriba millor que mai al Tour.
I tant. Sobretot els números han pujat en esports d'entorn als 40 minuts i parlàvem l'altre episodi d'aquell famós Plateau de Ville del 2024 i els números que es va treure allà, això de BAM, i Piancavallo era una pujada molt similar. Vale, en pendent, sobretot el percentatge del pendent és el que has de mirar, no tant la durada tampoc, ni perquè, o sigui, un port amb més percentatge és més fàcil de guanyar el banc, vale? Però és que el Piancavallo era molt similar a aquell Plateau de Ville i era una referència, i nosaltres ho vam parlar, però és que el Vingegaard també ho sabia i va fer servir aquell últim dia de Piancavallo per fer aquest petit test, no? Aquest assaig de cara al Tour, i jo crec que va ser molt positiu perquè jo estimava que fes la pujada en uns 37 minuts i és més o menys com ho va fer, estar per sota, 38. Això, números d'abans, eren abans per sobre de 1.800, sobretot si tenim en compte que l'última part, o sigui, fins on va creuar la línia arribada, era gairebé plans i que el Vingegaard allà es va deixar anar i va gaudir de la seva victòria. O sigui que ell no sé ben bé com, on va agafar aquest, els labs, no? Els famosos labs de fer el test, però més o menys sí que pot estimar i esbrinar que ell està en valors molt, molt bons de cara al Tour de França, eh? I sobretot hem de tenir en compte una cosa, Isaac, que són números molt bons. O sigui, l'etapa que van fer aquests valors de BAM a Plateau de Ville era l'etapa 15a etapa del Tour de França, sí. I aquí aquests números ho ha fet a l'etapa número 20. O sigui, acabat de Giro, a final de Giro, l'home, després d'una etapa dolomítica com la del dia d'abans, té aquesta capacitat de fer aquests números. Clar, això és el més... O sigui, el més esperançador i més, per mi, il·lustratiu i factor important és aquest. O sigui, que bueno, que no hi ha cap dubte. O sigui, és que per mi està fent les coses i l'any ja s'ha sortit molt bé i està fent servir la competició per estar a un nivell molt alt de forma. Cosa que el Vingegaard està fent el Pogacar, una preparació totalment oposada, que gairebé no corre.
Sí, és veritat. És veritat, és veritat.
De moment, clar.
Sí, també és cert que m'imagino que en la com t'ho diria, per refrescar la ment o per mantenir sempre aquesta motivació, m'imagino que el període, els anys de vida professional d'un ciclista, també hi ha anys en què necessites més activitat, d'altres anys en què potser necessites desconnectar una miqueta més, el teu cos també, a mesura que va madurant, també et reclama unes coses o unes altres, però sí que és interessant que arribaran tots dos al Tour havent seguit camins diferents.
Sí, no, oposats, completament oposats. I això és també interessant, des del punt de vista de rendiment i d'entendre com s'han preparat i tot, està molt bé. Jo tinc moltes ganes de veure competir el Pogacar ara abans del Tour i sobretot el Tour de França, perquè, bueno, és Jaminer. Abans has dit el Giro no ha estat Jaminer, el Tour sí que serà Jaminer, sobretot perquè el Sexas, hi haurà la Ayuso, clar, és que no té res a veure, eh? O sigui, hem viscut un Giro en aquest sentit, a nivell de general, que ens ha mancat molta, 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 molta competència, però bueno, això serà, espero que acabi sent molt diferent al Tour de França.
Ara m'ha fet gràcia quan t'estava escoltant que explicaves això, que Vingegaard ha fet servir aquestes pujades, o pot haver fet servir aquestes pujades del Giro per equiparar-les, o que ens serveixen per equiparar-les amb el Tour de França, per treure números, per veure el seu rendiment, és una anècdota personal. Però avui he estat justament aquest matí amb una persona molt propera a Miquel Poblet, i just fixa't com canvien amb el pas dels anys, sobretot la tecnologia, com ens hem anat adaptant al llarg dels anys, i em recordava com Poblet preparava la Milà-San Remo per les costes del Garraf. El seu entrenament era Tarragona-Barcelona,
sí,
o Tarragona-Montcada, per les costes del Garraf, i això tu m'ho diràs millor, però no sé si la seva comparativa amb el Poggio era l'Urdal, no sé si ho dic bé, si serveix o no, no conec jo l'Urdal, però hi havia un port per aquí que a ell li semblava, per similitud amb el, ara potser he dit una bestiesa, però amb el Poggio, i fixa't, les costes del Garraf, tota aquella zona de la Milà-San Remo, és a dir que moltes dècades després les referències, bé, ens hem d'anar adaptant que hi ha la carretera.
Bueno, és simular, i sobretot simular molt tipus d'esforç, el tipus d'esforç sostingut també, de vegades, no sé, és que hi ha molts plans d'entrenament i el que sí que s'interessa com el Poblet fa uns anys feia servir una cosa molt bàsica, és la simulació del que acabaràs fent, no? Perquè al final tu estàs somiant com a esportista amb un objectiu, amb una cursa i en el teu cap la vas visualitzant i en paral·lel també, clar, et vas preparant, vas per un terreny similar i et fas la teva pel·lícula al cap, que és això, no?
Clar.
Mira, avui, a part, avui li estic donant un cop de mà a un amic, un nano que el conec des de molt petit, el Leo, als entrenaments i tal, i seguint-lo, una mica, i avui li dic, ostres, anem a provar una cosa, no? Esforços més de 20 minuts, sostinguts, a diferents hores, tampoc et donaré gaire detall, però vaja, no a umbral ni res, o sigui, un nivell més mitjà, no?, d'esforç, però molt sostingut. Clar, sobre el paper, 20 minuts, 3 cops, ho veus molt fàcil, però clar, jo li deia, clar, tu aquí, si a mi, a part de l'esforç i la intensitat, el que m'interessa és que tu, durant aquells minuts, estiguis molt concentrat en la teva posició i en la teva eficiència de pedaleig. Però clar, això és la demanda de la carretera, o sigui, al final la cursa no només et demana watts, et demana anar ràpid, no? I si tu vas aquests watts, però t'estàs aixecant de la bici, al final, aixecant de la bici també estàs fent servir certa musculatura que et reclama més W2 Max, i sobretot muscle no estàs fent servir, sobretot pel pla, el muscle més potent que tenim, que són els glutis. O sigui, tu, el muscle més fort que tens no l'estàs fent servir. Ostres, i és curiós perquè estava amb el Leo acabant la primera sèrie i deia, ostres, no puc més. Em tinc mal al cul, que els glutis, tinc mal als glutis. I dic, amigo, amigo. Diu, ves? Ves, això no has treballat. Diu, no. Clar, però és que la cursa et demanarà això. Tu si vas una escapada, si vas un dia amb fuga o toca tirar del pilot, clar, és que has d'estar preparat per això.
Clar.
I això és la part que tu, les dades, no t'ho ensenyen, no? O sigui, la part qualitativa que sempre parlem, que l'has de treballar, és aquesta. Mm. I, bueno, m'ha fet gràcia, no?, de com la importància, no?, o els ciclistes a vegades també pensem en la simulació, no?, i la demanda que, o l'exigència que té les curses, no?, i tu al final no només has de moure números, has d'anar ràpid, no?, i per anar ràpid has de tenir tècnica i has de ser capaç d'això, no?, de treballar, estar 20 minuts en una posició que no t'agrada,
yeah,
que et farà mal tot. Clar, al final, el nano, amb 2 hores i mitja d'entreno, ha anat a casa amb mal per tot el cos. És que li feia mal les colzes, els glutis, l'esquena. Dic, clar, dic, mira, ja han trobat on falla. Un punt de millora l'hem trobat, no? O sigui, després ja anem a buscar d'altres.
Sí, sí. Bé, tot això ve a tomb de Jonas Vingegaard, i aquest Vingegaard que ja el projectem de cara al Tour de França. De la resta del Giro, noms propis, a mi de seguida em ve el cap el d'Afonso Eulàlio, però també d'altres. A veure tu amb quins et quedes, però Pol Magnet, crec que 3 etapes, Jonathan Narváez també 3 etapes, no sé, en fi, tu... Amb 3 noms, quins 3 noms et quedaries d'aquest Giro?
Doncs els has dit. L'Eulàlio, el Magnet i el Vingegaard. Per mi són 3 noms amb majúscules d'aquest Giro. El Magnet per culminar els sprints. Ha guanyat la Chiclamino també, que jo crec que és superimportant. L'Eulàlio perquè ha estat un corredor que un dia una fuga li ha canviat completament la seva carrera esportiva. I molta gent, inclús el Tot Gira, el David, em demanava, bueno, quan a l'Eulàlio, això el primer cap de setmana que vam parlar de l'Eulàlio, es desinflarà. Dic, no, jo li vaig dir, no esperis això, que es desinfli, aquest nano aguantarà. I és que si li veia cert caràcter, que dius, és que no el trauran pas d'allà al davant. O sigui, amb aquesta fuga es va ficar allà entre els primers de la general i és que no el trauran. Vale, no va fer podi, perfecte, però és que no va quedar lluny del podi tampoc. O sigui, vaja, va fer una actuació enorme. I ell també ho deia, jo crec que després, mira, una mica com la Paula, no?, quan va guanyar Amstel Gold Race, que encara no ho havia assimilat, no? Ella va acabar la Fletxa Valona i les entrevistes, i deia, bueno, ara la Vuelta iré a treballar. ¿Te recordes això? No?
Sí.
Bueno, ara volveré un poco a ser quien era. I, no, tu has d'assimilar el que has fet i on estàs ara. Doncs amb l'Eulàlio és el mateix. A vegades els esportistes hi ha punts d'inflexió a la seva carrera esportiva, i jo crec que l'Eulàlio al Giro d'Itàlia ha estat un punt d'inflexió. O sigui, aquest nano ja pot aspirar a moltes més coses, perquè ell també s'ha vist que és capaç de fer més coses, no? I tot per, mira, per una mosa. Igual que la Paula, al final la Paula, si ho penses, li va canviar. A veure, en el cas de la Paula hagués arribat abans o després hagués arribat, però un atac, no? Un atac, sí. I una fuga i una victòria, com et canvia una carrera esportiva, Sí, és això. O sigui, l'Eulàlio una fuga li ha canviat és que li ha canviat la carrera, perquè amb aquest punt d'inflexió, ser un nano jove, és que canviarà la seva perspectiva cara al futur. Sense ser un talent, sense ser un gran talent, però aquest nano, clar, és que el que ha fet, vaja, d'aquí farà encara més passes, més grans. Per tant, és un nom enorme. El Magnet és que és similar, era un nano que venia amb moltes aspiracions, poder gran rival per la Chiclamino. Clar, és que tret del dia de Roma ha dominat els sprints. És l'únic dia que no ha dominat, ha guanyat 3 etapes.
Sí,
amb 22 anys. Ha estat una bèstia. Clar, és que és el mateix. El que passa és que el Magnet sí que ja venia, no? Ja el veies, ja venia amb un cert lideratge a la cursa, o sigui, ja venia amb una aproximació diferent. I bueno, i després hi ha l'últim nom, el Vingo, que ja l'hem tractat, el tema, el Vingar, que, clar, és que ha guanyat, s'afegeix al grup o al club de corredors que han guanyat 3 grans, que per mi està en una forma més competitiva que els últims anys, i això sí que m'agrada. O sigui, és un tema que no m'esperava, jo sí que ara ha sortit aquest Giro molt reforçat en, a tots els nivells, vale? I bueno, que és el Vingegaard, que el veus, que també deixa guanyar el curs, que deixa fer, que sempre que està tranquil, o sigui, va. Mira, jo molts cops escoltar els italians i a l'Eurosport italià, el Magrini, el locutor, uns dels locutors que és el ciclista, no li agrada, no li, li diu, mira, jo respecto molt el Vingegaard, però és que no m'agrada com a corredor. Però clar, jo fins a quin punt ho puc compartir, perquè per mi si és que és un estil diferent al Pogacar, però és que és molt bo, és molt bo. O sigui, el Vingegaard, ostres, a mi m'agrada, sí, a mi m'agrada molt també, la veritat. O sigui, no, fa coses de... té genialitats, el que passa que té un perfil més baix,
exacte,
té un perfil més, no ho sé, sí, sí. I poder, bueno, això hi ha gent que no l'acaba de... no li acaba d'agradar tant, però bueno,
a la gent
no
li agrada el rock and roll i mira, per això
sí, Pogacar. Sí, clar, no, que l'altre és una bèstia en tots els aspectes, és impossible que no t'agradi, però clar, Jonas, és que no li, és que no tens res a, és que no hi ha res a dir, és, bueno, és que el nano és molt bo en molts aspectes, diferent, però és molt bo.
I tant, em queda només una altra pregunta sobre el Giro i tancarem aquí, però mira, m'havia quedat una dada per comentar l'inici que comparàvem, Pogacar i Vingegaard guanyant el Giro. Vingegaard ha guanyat amb 5:22 respecte de Félix Gall, Pogacar va guanyar amb gairebé 10 minuts respecte de Daniel Felipe Martínez. Al final la cursa va com va, però sí, va lligat una mica amb això que dius tu, la voracitat de Pogacar fa que fins i tot en etapes intrascendents doncs sortís a matxacar a tothom, i en canvi Vingegaard, doncs bé, no és tan així.
El Vingegaard, bueno, inclús s'ha parlat que havia estat malalt durant el Tour, durant el Giro. S'ha parlat d'això, també a la crono no li va sortir del tot bé, la voracitat que dius, no? Tot i que jo, si jo crec que el Vingegaard només ha anat a fer l'última pujada forta, i el cas del Pogacar ha anat a donar moltes exhibicions. Qui és millor corredor, no? O qui ha dominat més la cursa? Ho mesurem només amb aquests avantatges? No ho sé, jo no m'atreveixo. No m'atreveixo, perquè si són 5 minuts... podia haver estat el doble, com ha fet el Pogacar? No ho crec. Tampoc ho crec, que hagués pogut guanyar en 10 minuts, però... Però és que és un altre Giro, és un altre... Sí, també és un Félix Gall, el Dani Felipe és un corredor més irregular també, no? El Félix Gall... Félix Gall sí que ha anat a guanyar alguna etapa, o sigui, amb el seu equip han anat a Cornellescal a intentar guanyar aquell dia, o sigui que... No sé, jo crec que són situacions diferents,
Totalment. Bé, era més que res l'anècdota, i acabo amb l'última. Posem-nos a l'altra banda, qui no t'ha agradat o qui t'ha decebut en aquest Giro?
A veure, a mi, més que no m'ha agradat o m'hagi decebut, és que no vas reconèixer el Lidl Trek. O sigui, com a equip, no el reconeixia. O sigui, jo inclús vaig comentar un dia que són un grup d'individus, no és un equip. És un grup de nanos que van junts, però cada cop vas al rotllo. I fixa't que es va veure el primer dia. O sigui, la primera etapa a Bulgària, que el Max, el Belscheid, ja que hi ha caiguda i no espera el Milan i continua per guanyar l'etapa, dius, ui, això no està bé. Doncs el primer, i per sol ho van salvar l'últim dia, però és que el dia del Ciccone també, que el dia que guanya el Sepp Kuss, que el Ciccone amb el Jao i tot per allà, anaven a buscar la posició de la general del Deregi,
sí,
la muntanya, l'etapa, però és que entre ells no, és que no tenien un objectiu en comú? Jo no ho entenia.
Ja.
Dic, però per què no vas a guanyar una cosa i... Com que volien abarcar moltes coses i llavors això dividia l'equip, jo és un equip molt dividit, molt individualitzat.
Cert.
I això em sorprèn, que un equip com el Lidl Trek, si ho comparem sobretot com van córrer el Giro l'any passat amb el Verona, amb el Pedersen, amb el Ciccone també, és que jo aquest any no el reconeixia com a equip, com a grup, com a bloc.
Ja.
No... Ho sento, perquè segur que hi ha nanos que han treballat molt bé, i molt. Però a nivell això de caps, no? Del Deregi, Ciccone, amb el Miran Valls, he vist coses que no m'han agradat. O sigui que dic, ostres, això és molt millorable.
A vegades aquí, i jo no tinc prou elements com per valorar-ho, però abans has citat el nom del Carlos Verona en l'edició anterior, pensava que a vegades també l'alineació que portes gent que potser no poden brillar en alguns aspectes, però que fan molt grup, fan molt equip i ajuden a tibar en aquest sentit. No vull acusar perquè desconec si l'alineació d'aquest any no acompanyaven això, però que a vegades sí que pot ser. Pots tenir moltes figures o gent que pot tenir més resultats, però en canvi fer equip...
No, és així, però també crec que és una responsabilitat dels directors, també, que aquí sí que hi ha hagut canvis, també, a l'equip. En fi, ja ho milloraran, no?
Sí, i tant, perquè de les plantilles, no, de les estructures més importants del món, perquè tenen el masculí, tenen el femení, que de moment, al moment de gravar aquest pot, que són líders amb Elisa Bálsamo, és a dir, que és un equip que té molt potencial en tots els sentits.
Molt.
Doncs bé, ho deixem aquí. Ja tenim el Giro, s'ha tancat el masculí, ha arrencat el femení i bé, una miqueta amb aquest compte enrere durant el mes de juny ja de cara al Tour de França que comença a Barcelona. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Sí. Igualment, Isaac, fins aviat.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Tanquem, per tant, o mig tanquem la carpeta Giro, perquè, com dèiem, tenim el femení en marxa, però anem acostant la mirada, com ja fa dies que fem, el Tour de França, que començarà a Barcelona el proper dissabte 4 de juliol. Avui a Ràdio Volta, protagonista històric. Entrevista per als més nostàlgics. Sabeu, i ja us dic que no us respondré, tampoc és tan difícil, eh? Sabeu quants catalans han guanyat almenys una etapa al Tour? Va, busqueu, remeneu. No us ho dic, el que sí que us comentaré, us explicaré, és que un d'ells va néixer a Humilladero, prop de Màlaga, i que la seva família, com moltes altres, va emigrar a Catalunya per qüestions laborals i econòmiques. Ell era un nen, ara té 77 anys, i al Tour del 1973 va guanyar una etapa dantesca en final a Pau. Estic parlant del Pedro Torres. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí estamos en Torredembarra, que hace ya alrededor de unos 40 años que estoy aquí.
¿Y cómo vas de memoria? ¿La tens bé, la memoria?
Hombre, supongo, a lo mejor encuentro un poco un lapso, pero estoy bastante bien de memoria.
Molt bé. ¿Recordes quan eres ciclista què va passar l'any 1973 al Tour de França?
Pues mira, el 73 que fuimos al Tour de Francia... Yo corría con la casera Balamontes y estábamos concentrados en Argentona. Y entonces vino Balamontes para que ya podíamos ir al Tour de Francia, ¿sabes?
Sí.
Bueno, pues fuimos al Tour de Francia y cuando fuimos yo, por mi parte, yo fui a correr y no sabía ni lo que tenía que hacer y tal. Digo, oye, lo que salga tú, si sale bien, bien, y si no sale mal, mal, ¿sabes?
Sí, perquè era el teu primer tour, el del 1973.
Sí, el primero, sí, yo era un novato para el Tour de Francia. Y entonces entramos allí en el Tour de Francia y me encontré que iba para hacer algo, porque Babonte me dijo, dice, en el tour cuando vengas intenta hacer algo, que esto no se olvida, ¿sabes? Y entonces empecé yo a sprintar los puertos de cuarta categoría. Y poco a poco, me fui animando, y al final gané la muntanya del Tour.
Déu-n'hi-do. I a més, què va passar el dia a l'etapa 14, que va sortir de Luchon i es va acabar a Pau? Què va passar aquell dia?
Aquell dia salimos de Luchon y entonces subimos el Tourmalet, luego bajamos por la parte de atrás del Tourmalet y... íbamos poco a poco, se iba minorando los corredores. Y entonces luego subimos el
Sulor,
el Sulor, perdón, que hay cosas que no me acuerdo, ¿eh? El sudor y entonces yo estaba sprintando la montaña con fuentes, ¿sabes?
Sí, al Tarangu.
Tarangu, sí, estamos los dos y yo le estaba diciendo, mira, yo vengo aquí a que lo que haga que sea bien. Tú, como estás tercero en la general, si quieres sprintar conmigo o disputarla, tú mismo. Entonces, cuando llegamos al final del Flor, yo sprinté con él, le saqué como unos 100 metros y entonces me tiré para abajo, pero no con la intención de escaparme.
Ya.
Pero aquello que iba bajando y yo solo, los dos gendarmes iban delante de mí, me iban abriendo el camino, y yo dije, mira, Pedro, lo que sea, sea lo que sea, no, ni nada. Entonces me tiré para abajo, y mira, poco a poco, y tirando, mira, me encontré que llegué a Pau y gané la montaña, digo, la etapa.
I això que va ser un dia molt dur, amb molta pluja, no?
Sí, sí, al principio, sobre todo el Tourmalet y este puerto, pues al principio llovía, luego se mejoró. Al tirar a la derecha, que ya llevamos para ahí a Pau, pues la cosa se mejoró, ¿sabes?
Uh-huh. Molt bé, m'has d'explicar una cosa, perquè recuperant imatges d'aquella etapa, hi ha molts moments que us veieu quatre ciclistes en fuga, però hi ha moments en què sou sis. Que no sé si hi havia Ocaña a la fuga amb vosaltres,
sí,
també.
Sí, no, yo, iban ellos, yo no estaba allí.
Vale.
Luego yo, bajando el Tourmalet, empalmé con ellos. Y entonces vale. Ya me metí con ellos y entonces empezamos a subir el sudor. Y cuando llegamos faltaba unos 200 metros o algo, yo sprinté con fuentes. Y sprintando con fuentes, pues pasé primero y miro para atrás y le había sacado un buen cacho de tiempo, ¿no? Y entonces me dejé caer para abajo. Y entonces yo con la intención de que ya no iba a parar, ¿sabes? Pero luego empecé a decir, bueno, Pedro, si estás escapado, no vas a perder nada, ¿sabes? Y entonces me tiré, los gendarmes me iban abriendo el camino, ¿sabes? Sí. Y yo detrás de ellos, y hasta que encontré ya entramos en la general, luego ya íbamos dirección Pau, y a la izquierda era un puerto de cuarta categoría, que la pasé primero, uh-huh. Y luego ya giramos a la derecha y me faltaban 10 metros. Yo cuando vi un letrero que ponía meta en 10 kilómetros, ¿sabes?
Sí.
Yo digo, me da la impresión que esto no me lo quite, ¿sabes? Y me tiré para abajo, llegamos a Pau, giramos en unas calles que tenía, y luego si tú has visto el en la televisión,
sí.
Cuando entraba y esto, y cuando ya me vi, miré y digo, ya estoy. Pero sabes que era tan intenso que no me miraba para ver, digo, a ver si me encuentra uno por debajo que no lo he visto, ¿sabes?
Sí.
Y me hace la tortura, ¿sabes?
Claro, normal. Sí. Quantes vegades has explicat aquella etapa de...
Una pila.
Sí. Però escolta'm, Pedro, tu vas guanyar una etapa al Tour de França, vas guanyar, com explicaves ara també, la classificació de la muntanya d'aquell Tour, també vas guanyar una etapa a la Vuelta, la classificació de la muntanya de la Vuelta, a l'any 77. Què és el més especial de tot el que has guanyat? Aquella etapa del Tour o què és el que tu recordes més especial?
Jo recordo més lo que és la etapa i la muntanya del Tour. Després ve la Volta a Espanya, que vaig quedar segon, vaig guanyar una etapa, vaig guanyar la muntanya també, però no és el mateix.
Ja, sí. I ara m'has d'explicar una cosa que ho desconec completament, però clar, estem parlant del Tour de França del 1973, tu vas guanyar la classificació de la muntanya, a aquella època també pujaves al podi final, als Camps Elisis de París, o com era, com funcionava?
Sí, no, pujava dintre de l'estadi de futbol, de...
El Parc dels Prínceps.
Exactament. Pues allà, dintre de lo que és el cespa i això, allà va muntar el pòdium. I bueno, pues allà també em van donar un ram de flors gran, sabés que se lo vaig donar a la meva mare, saps?
Molt bé.
Que van vindre a veure i mira, i després ja, pues, a partir d'ahí, el dia següent, vaig anar a fer criteri.
Ah, sí? Home, abans es feia molt, això, sí.
Sí, Jo me vaig tirar quasi dos mesos, corrent.
Ah, sí?
Sí, sí, però escolta, és que allà es fa molt bé, lo fa molt bé,
Yeah.
Jo tenia un contracte amb ell, con el Leprisant.
Sí.
I quan arribava i feia un criteri, pues, quan s'acabava, havia una reunió, a mi jo havia estipulat un cèntim per la participació i allà tenia el sobre. Jo cada dia quan deixo el sobre. I al final quan vaig guanyar el criteri, vaig guanyar i me vaig comprar un pis a Barcelona.
Amb els diners dels criteriums?
Sí, sí, sí.
Carai. Clar, ara t'anava a dir, no vas poder descansar, però vas guanyar calés.
No. Vaig anar allà que m'han deixat un cotxe des de París, que se va acabar, i primer a Holanda, digo, primer a Bèlgica, que vaig estar un mes corrent allà a Bèlgica. I després de Bèlgica, una altra vegada a França.
I tot això
no vaig descansar res, no vaig descansar res.
Sense tornar a casa, eh?
No, vaig tirar dos mesos sense vindre a casa.
Molt bé. Quines històries, Pedro, quines històries. Per cert, ara fa pocs dies et van fer un homenatge a Cunit.
Sí.
Com va anar?
Molt bé, havia vingut gent que feia temps que no havia parlat amb ells,
sí.
I estava molt content, molt content. Després hicieron el reportatge de l'etapa que jo gané, la hicieron en para verlos todos, ¿sabes? Mm. Y me quedé muy contento.
Molt bé. Veig a la fotografia que hi era el Rubén Peris, que hi era el Xavier Duc, del Clas,
sí.
El Francesc León, del Kelme,
sí,
els
sí,
Florencios,
sí.
El Xavier i la seva germana, la Núria, és a dir, que hi havia un nivell de ciclisme molt alt,
Sí, 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 sí.
Molt bé. Trobes encara amb gent de la teva època, de quan corries, de quan competies? Tens contacte?
Sí, jo tinc contacte. Ara dintre de... Ahora dentro de no sé qué fecha es, hay una comida de todos los de aquí cerca de Torredembarra.
Sí.
Hacen la comida.
Vale.
Ahí nos encontraremos todos juntos, ¿sabes?
Molt bé. Molt bé, Pedro. M'agrada molt parlar amb tu. Només tinc una última pregunta. Aniràs a veure el Tour de França del 2026? Aniràs a Barcelona? Aniràs a la sortida de Tarragona? El veuràs?
Sí, me estoy estudiando si tengo, me iré a la salida de aquí en...
¿De Tarragona?
Sí, o voy, es que no sé dónde voy a ir a verlo, pero que iré a verlo.
Però com a aficionat o estàs convidat?
Sí.
Molt bé. Encara surts en bici?
De tant en tant.
Bueno, molt bé. Molt bé, Pedro. Escolta, moltíssimes gràcies per la teva memòria i explicar-nos la teva experiència. Ha estat un plaer.
Vale, gràcies a vosaltres, eh?
Molt bé, una abraçada molt gran.
Vale, gràcies, igualment.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Tanquem aquí el 14è Ràdio Volta de la temporada amb el traspàs del Giro d'Itàlia masculí cap al femení. I amb el compte enrere, ja anunciat, tingueu-ho present, cap al Tour de França. Ara sí, ja el tenim ben activat.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.